Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La pròrroga del confinament comarcal ha indignat els empresaris de les Terres de l'Ebre. L'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre demana una reunió amb el Departament de Salut, Interior i Territori per tal d'aclarir com es prenen les decisions al Procicat. I és que la pròrroga, de moment per una setmana més, de les actuals restriccions de la mobilitat ha indignat i enfadat els empresaris ebrencs, que el passat dimecres es van reunir amb el conseller d'Interior, Miquel Samper, per demanar l'aixecament del confinament comarcal. L'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre lamenta que les mesures es desvinculen a dades de pressió hospitalària homogènies i que no es tingui en compte que a les Terres de l'Ebre els índexs són més baixos i no han empitjorat en els últims dies. Per això, el secretari general de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, l'AEC, Pepe Vallès, ha explicat que demanaran una nova reunió amb les conselleries de qui depèn el Procicat per entendre com es prenen aquestes decisions.
Demanarem a través de la delegació del govern una nova reunió, però ja no només en el Consell d'Interior o en el de Territori ni en el de Salut, sinó que demanarem parlar en tots tres alhora. Perquè les decisions del Procicat, els acords es presen a Interior, Empresa i Sanitat. És cert que el conseller d'Interior es va deixar molt clar que tot dependria de l'evolució de la malaltia i ocupació de llits UCI i d'hospitalització. Però és que resulta que a Terres de l'Ebre les dades no són dolentes. Hi ha alguna cosa més que no coneixem, però ens temem que de la mateixa manera que no hi ha acord en formar un govern, tampoc hi ha un acord dintre del Procicat en la presa de les decisions. I això va directament en perjuïci dels empresaris i persones del territori.
El secretari general de l'AEC, Pepe Vallès, ha lamentat que les restriccions a Catalunya són les més dures de l'Estat i demana la implicació dels representants polítics ebrencs per tal de defensar el territori.
I potser ja ha arribat el moment de dir prou, que hi hagi un acord de país, que governi algú, però cal prendre decisions ja. Les restriccions econòmiques que estem patint a Catalunya no són les mateixes que Madrid, ni Galícia, ni València, ni el País Basc. Per contra, la pressió fiscal que tenim aquí és la més alta del territori espanyol. Fem des d'aquí una crida als presidents dels Consells Comarcals del Territori i alcaldes. Independentment del color polític, ha arribat el moment de defensar junts el territori i els demanem que se sumen a aquesta reivindicació del territori com a unitat territorial a efectes de mobilitat. Des de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre seguirem defensant els interessos del teixit empresarial del territori.
També l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, s'ha mostrat molesta i disconforme amb la decisió del Procicat d'allargar una setmana més la restricció de la mobilitat comarcal a tot el país sense consultar les peticions de les Terres de l'Ebre per alleugerir les restriccions de mobilitat al territori.
Hem conegut la decisió del govern de la Generalitat d'allargar una setmana més el confinament comarcal. Com a alcaldessa de Tortosa, és evident que hem de mostrar el nostre malestar, la nostra disconformitat amb aquesta decisió. Creiem que és molt injust per al territori de Terres de l'Ebre que continuem tenint aquest confinament comarcal i que no se'ns permeti la mobilitat entre les quatre comarques de Terres de l'Ebre, el que som, la Vegueria o la mateixa regió sanitària que coincideix en aquest cas. Entenem que no és just el que ens està pertocant a nivell de territori, que no s'ha escoltat el sector de nou, que no s'ha escoltat el món local i que, a més, durant els últims dies hem sentit notícies que semblava que anaven cap aquí, que anàvem cap a poder tindre aquest mobilitat a partir de les Vegueries i avui veiem que de nou no s'ha tornat a escoltar el territori. Per tant, reclamem de nou que sigui aquest confinament a nivell de Vegueria perquè no és just que el territori de Terres de l'Ebre, amb la situació que tenim, haguem d'estar patint aquestes circumstàncies, aquestes decisions del govern que considerem que no respon el que succeeix ni el que som com a territori. Per tant, demanem que s'escolti el sector, demanem que s'escolti els ajuntaments.
I és que la decisió d'allargar una setmana més la restricció de la mobilitat comarcal a tot el país ha decebut especialment a l'alcaldessa de Tortosa i també als empresaris ebrencs després que dimecres passat sortissin de la reunió mantinguda amb el conseller d'Interior, Miquel Samper, esperançats que la restricció s'aixequés a l'Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El passat dijous, 15 d'abril, l'Associació Diàspora Ebrenca va realitzar a la sala d'actes de la Biblioteca de Roquetes una roda de premsa per donar a conèixer als mitjans de comunicació la foto actual del teletreball a les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, a partir d'una enquesta realitzada a més de 400 persones, L'associació Diàspora Ebrenca ha identificat a més de 200 persones que teletreballen a les Terres de l'Ebre des de la pandèmia. També a través d'aquesta enquesta s'ha elaborat un decàleg de propostes i iniciatives que, sense requerir grans inversions, incentivaran el teletreball. El decàleg es presentarà als agents polítics i socioeconòmics del territori. Una bona oferta d'habitatge, sobretot de lloguer, connectivitat a tots els pobles i una xarxa de transport públic són les eines que poden convertir el teletreball en una oportunitat per retenir i retornar el talent a les Terres de l'Ebre. Cristina José Lorente, membre de Diàspora Ebrenca, destacava que l'enquesta és la llavor perquè el teletreball sigui una oportunitat professional i vital de futur a les Terres de l'Ebre.
L'enquesta veu aquí que la vam tindre oberta des del novembre del 2020 al gener del 2021, però després van haver moltes més respostes. I, per suposat, agraïm també a totes les persones que van participar i que ens van donar molt de feedback i moltes informacions que després ens han ajudat a construir esta foto del teletreball a les Terres de l'Ebre. I com comentava això, nosaltres llancem avui la proposta, llancem unes dades que pensem que són molt valuoses, importants per al territori i que es puguen aprofitar. És el punt de partida. Volem sembrar la llavor d'un garrofer, d'una olivera que pugui créixer i que realment se convertisca en un arbre molt sòlid, fort i que, com vos comentava, no, que genere il·lusió, que engresque i que puguem plantejar-nos una vida professional i vital de qualitat i en futur innovadora i en perspectiva a les Terres de l'Ebre.
La membre coordinadora de Diàspora Ebrenca, Daniela Gil, apuntava que aquesta enquesta ha diferenciat entre 6 perfils de teletreballadors que trenca d'aquesta manera amb l'estigma que has de viure o marxar del territori per poder treballar.
A partir de l'enquesta també hem pogut reafirmar una cosa que ja anava donant-se, i és que hem trencat amb l'estigma d'estàs dins o estàs fora. Penso que això també és un dels grans avenços. Han trobat fins a 6 perfils diferenciats que poden, no, tindre unes característiques diferents. En aquest sentit, el primer perfil seria que té la feina fora però seguirà vivint a Terres de l'Ebre. Això representa un 18,7%. Són persones, les seues necessitats són les condicions de la feina actual i el transport, i tenen entre 32 i 41 anys. Aquests afirmen que l'empresa els hi facilita i els hi ha anat molt bé no haver de desplaçar-se diàriament per anar a treballar. Ha guanyat en qualitat de vida i ha reduït les despeses. Després, un segon perfil seria els que han tornat fa poc, que representen un 5%. Aquest, les seues principals necessitats serien les de la feina actual i les trobades amb professionals. També destacar que és un perfil més jove, tenen entre 22 i 31 anys, disculpeu. És important també això, per què? Perquè al final és una oportunitat més per a la gent jove del territori, per a que no només tinguin al cap que s'han de quedar o que han de marxar, sinó que tenen un ventall ampli de possibilitats.
Daniela Gil també ha assenyalat que l'habitatge i la connectivitat són les principals necessitats que es reclama per teletreballar des de l'Ebre i que són més de 200 persones les persones que ja ho estan fent des d'aquesta pandèmia.
I és que les principals necessitats que hem detectat en tots els perfils són els d'habitatge i connectivitat. Si volem que la gent puga vindre aquí a teletreballar, sigui de la forma que sigui, i més com està anant, no, el sector, el treball, etc., hem de poder garantir un habitatge digne i la connexió. Finalment, jo destacaria com a la dada més important aquesta. No? Hem detectat 200 persones que treballen a distància des de les Terres de l'Ebre. Segurament hi hauran moltes més. No obstant, no ho hem pogut esbrinar, no? També perquè això ha de ser, com bé comentava abans la companya, una primera llavor per a després que més projectes i més estratègies puguen vindre. Ho hem de convertir en una oportunitat per al territori.
Per la seva part, Josep Sabater, membre de Diàspora Ebrenca, reclamava una estratègia de territori per tal de convertir el teletreball en una oportunitat per a les Terres de l'Ebre dins, ha dit, de la nova normalitat.
Pensem que cal una estratègia coordinada i de territori. Això no ho farem cada municipi pel seu compte decidint fer un coworking o decidint fer una altra cosa. Hi ha recursos limitats i és important gestionar-los de manera responsable i amb estratègia. En aquest sentit, pensem que cal això, una estratègia de territori, un pla que sume totes les administracions locals, tots els agents econòmics i socials necessaris, que identifiqui les necessitats i, sobretot, també que faci un seguiment. Però, com diem, ara és l'hora de fer això. Abans que arribi la nova normalitat que tant parlem, hem d'assegurar que la nova normalitat ja inclou aquesta qüestió. Per tant, pensem que és una bona oportunitat per al territori i pensem que de manera, si ens hi posem, podem fer aquestes 200 persones que hem identificat, que segurament són moltes més, els propers mesos i anys se multipliquen.
Sabater també ha assenyalat que les iniciatives que es proposen no requereixen grans inversions i que són viables d'executar a curt termini, sempre que es faci de manera coordinada i estratègica. Per això, Sabater assenyala aquesta predisposició per desenvolupar el decàleg que s'ha elaborat i que s'exposarà en una propera reunió amb agents polítics i socioeconòmics del territori.
Hem trobat molta predisposició per part de tota la gent amb qui hem parlat, tant d'administracions públiques, no? Sobretot hem parlat amb joventut, que seria un dels departaments del govern que estan en tota l'estratègia de desenvolupament del món rural i ha tingut molt bona rebuda. Per això també hem vist que podia ser interessant una reunió on exposar-ho conjuntament a tothom. La gent que treballa temes de desenvolupament local, no? Allí al principi us ho dèiem, no? Les agències de desenvolupament local del territori, o el Centre d'Iniciatives Socioeconòmiques de la Ribera d'Ebre i Terra Alta. Ho hem anat consultant també amb aquests agents, tant la pròpia enquesta com una mica contrastar els resultats, perquè pensem que al territori hi ha molta gent que està treballant en aquesta direcció i nosaltres volem sumar a aquesta direcció.
D'aquesta manera, habitatge, connectivitat i transport són les oportunitats per tal de retenir i retornar el talent a les Terres de l'Ebre segons aquesta enquesta realitzada per l'Associació Diàspora Ebrenca. L'enquesta sobre el teletreball es va fer entre els mesos de novembre del 2020 i gener d'aquest 2021. Hi han col·laborat el Departament de Joventut de les Terres de l'Ebre i les Agències de Desenvolupament Local i el Centre Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, el CIS, de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El judici pels terratrèmols ocasionats per la injecció de gas al magatzem de gas submarí Castor començarà el pròxim 18 d'octubre a l'Audiència Provincial de Castelló. A la banqueta dels acusats hi seran els dos principals responsables de l'exconcessionària del projecte, Recadero del Potro i José Luis Martínez Dalmau, així com també la mateixa societat Escal UGS controlada per ACS i en concurs de creditors des del passat setembre de l'any 2019. Fiscalia demana per a cadascun dels directius 6 anys de presó per un delicte contra el medi ambient, petició que l'acusació popular de l'associació Arca Ibèrica eleva a 7 anys. L'Audiència de Castelló preveu que la vista oral s'allargui unes 12 sessions diàries entre finals dels mesos d'octubre i principis de novembre. Adif Alta Velocitat ha licitat les obres per l'ampliació de l'ample de via estàndard al tram entre Castelló i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant del corredor mediterrani per un import superior als 81 milions d'euros. Les obres de la via i electrificació es divideixen en 2 contractes, un per al tram entre Castelló i Vinaròs, dotat amb 48 milions d'euros, i l'altre pel que va de Vinaròs a Vandellòs, dotat amb 33,7 milions d'euros. El termini d'execució de les obres és de 18 mesos. Els projectes pretenen implantar l'ample estàndard mitjançant un canvi en l'ample de via en aquest tram, d'uns 150 quilòmetres, i es passarà de l'actual 1.668 mm als 1.435 mm. També s'intervindrà la plataforma, la superestructura i la electrificació. En el tram entre Vinaròs i Vandellòs també es farà una actuació similar al ramal de Tortosa. A les estacions d'Ulldecona, l'Aldea Amposta i l'Ametlla de Mar s'executaran noves rampes al final de l'andana i se n'ampliarà l'amplada. També es col·locaran andanes provisionals annexes a les existents, a l'Aldea Amposta i l'Ametlla de Mar. El síndic ha obert una actuació d'ofici per tal d'analitzar les actuacions de les administracions en la protecció del Delta de l'Ebre davant de l'emergència climàtica. El síndic s'ha dirigit a la defensora del poble europeu, la qual s'ha adreçat a la Comissió Europea, per conèixer si s'estan respectant les directives sobre protecció d'hàbitats naturals i prevenció i gestió de risc d'inundacions en el cas del Delta. La Comunitat Europea té en tramitació un procediment d'infracció contra Espanya i està analitzant el Pla de Protecció del Delta del Ministeri per a la Transició Ecològica. La Comissió Europea ha recomanat a Espanya que desenvolupi indicadors de progrés de les mesures adoptades i que prioritzi la introducció de solucions sostenibles amb el medi. El Departament de Salut ha iniciat un cribatge al campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili per tal de detectar casos asimptomàtics entre la comunitat universitària. Les proves s'efectuen durant dues jornades, el passat dijous i el pròxim 29 d'abril, amb la previsió que participen voluntàriament unes 400 persones, majoritàriament estudiants del campus i d'altres centres catalans. Els participants s'han de prendre ells mateixos una mostra per a la PCR i, si volen, també es poden sotmetre a un test serològic. Tant el Departament de Salut com la direcció del campus s'han congratulat per la elevada participació d'estudiants. De moment es van inscriure 193 dels 800 en total que hi ha al campus, si bé uns 300 d'infermeria ja han rebut la vacuna i no participen en el cribatge. En la mateixa línia que s'ha seguit a altres universitats de Catalunya, el cribatge al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili s'efectua just després a la tornada de la Setmana Santa per tal de detectar casos asimptomàtics. Està adreçat a persones que no han estat vacunades, estudiants, principalment, però també docents i personal administratiu i de serveis del centre, així com d'altres universitats catalanes. La gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Maria Eixà, ha reconegut que el departament disposa de poques dades sobre la població jove, que no sol participar en les proves voluntàries massives, i creu que aquests cribatges permetran disposar d'una radiografia d'aquest sector poblacional i planificar així mesures en contra de la pandèmia.
L'objectiu del cribatge és identificar persones asimptomàtiques. Això ens ajuda sempre a tallar les cadenes de transmissió i en aquest cas també ens ajuda a tenir una radiografia i unes dades d'aquest sector de població. I a més, en aquest cas dels cribratges a la comunitat universitària, es va decidir que a més de la PCR, també els participants tenen l'opció a poder realitzar-se un test serològic i, per tant, això ens permetrà saber l'estat immunitari de les persones participants.
Per la seva part, el director del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardà, es mostrava satisfet per l'elevada participació dels estudiants en aquest cribatge.
Voldria dir, Navi, que ens hem quedat gratament sorpresos des de la direcció del campus perquè van fer la crida el dimarts al dematí. Fins al dimarts al dematí no vam poder fer la crida de que tot això podíem tenir-ho més o menys preparat i simplement al cap d'una hora vam enviar això a les 9 del dematí i amb una mica menys d'una hora aquí en el campus hi havia 72 persones que s'havien inscrit per fer aquest cribatge, que representa més o menys la meitat dels que estaven previstos per avui. Si això és així aquí, al campus Catalunya, al cap d'una hora ja estava ple. Havia completament ple. De fet, en el campus Catalunya han hagut d'ampliar ja alguns terminis, alguns dies, perquè la gent ha tingut una resposta massiva. Nosaltres, a petit comentari, ens hem portat una sorpresa, perquè a vegades és molt difícil contactar amb els nostres estudiants, però hem vist que quan els interessa, des de l'EU, ells ho fan, perquè en una hora ha de ser omplert tot.
D'altra banda, la responsable de Salut a les Terres de l'Ebre, Marge Eixà, ha reconegut l'impacte que els retards en el proveïment de vacunes pot tenir en el ritme perquè la campanya arribi a tots els sectors de la població. Segons Eixà, però, ha volgut remarcar que la seva aplicació ha reduït de forma considerable l'impacte de la pandèmia en sectors de la població especialment sensibles i també la pressió sobre els recursos hospitalaris.
Els resultats són espectaculars. En residències, que pràcticament tenim el 90 i molts per cent de la població, dels residents i dels professionals vacunats, no tenim casos des de fa un munt de dies. Això és un canvi espectacular. No tenim brots a les residències. Igual mos passa amb els professionals sanitaris. Els professionals sanitaris, recordeu que en altres onades teníem 100 i pico professionals aïllats, per exemple, al nostre territori. Això té un impacte molt gran i això ara no ens passa. No tenim pràcticament persones aïllades i també pensem que ara estem en una quarta onada en un 20% de la població vacunada. Això disminueix dràsticament el nombre d'ingressos a hospitals tant a unitats convencionals com també a la UCI. Pensem que ens hagués passat si no haguéssim tingut aquesta població vacunada.
El cribatge al campus Terres de l'Ebre és el primer dels cribatges que s'efectuen als diferents campus de la Universitat Rovira i Virgili a la demarcació de Tarragona i possiblement serà l'últim a finalitzar. Durant els pròxims dies també es faran cribatges als campus de la URB de Reus i Tarragona, on les places previstes també s'han esgotat en molt poc temps.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre imparteix enguany una nova edició dels cursos integrals de primera acollida. Aquesta formació per a persones estrangeres ajuden a adquirir autonomia a les nouvingudes, però també a les que fa anys que viuen a la comarca. El primer escull a superar és l'aprenentatge del català. Les alumnes, que són sobretot dones, reconeixen la frustració que pateixen en situacions tan bàsiques i quotidianes com anar al metge o interactuar amb l'escola dels fills. Saber català els permet ajudar-los amb els deures, entendre el que passa si estan malalts, però també socialitzar-se. Al curs també se'ls ensenya coneixements laborals i coneixements de la societat catalana. Vivian Cano, tècnica d'immigració del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, apunta que aprendre català permet a les persones estrangeres a socialitzar-se.
La inseguretat que genera no conèixer la llengua o la vergonya aquesta, per exemple, al principi que els fa parlar català, no? I clar, llavors ja quan trenquen una mica aquest sostre de vidre o com li vulguem dir, llavors, clar, la facilitat d'apropar-se i de vincular-se i de comunicar-se amb persones doncs, que parlen el català ja és diferent.
La tècnica d'immigració del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha explicat que els cursos s'han treballat conjuntament amb les escoles per les dificultats de comunicar-se amb les famílies estrangeres que genera frustració a les dues parts.
Clar, nosaltres el que hem començat a treballar aquest passat, aquest mes de febrer, és amb les escoles, hem començat a treballar amb aquesta necessitat que també es troben les escoles, de que, clar, pues, les mares pues, no poden comunicar-se amb elles per explicar-los el procés educatiu dels seus fills o que els nens poden ajudar amb els deures, però tot i així, l'escola doncs, també és la frustració aquesta de, ostres, m'hi cridi la mestra i no sé si m'està dient que es porta bé, que es porta malament, si va bé, si va malament. Vull dir que és una miqueta que puguin accedir a les xarxes de serveis públics amb unes condicions mínimes per les dues parts, no? Perquè el professional també se frustra perquè no pots comunicar, o sigui, són les dues parts.
Al curs de primera acollida, que va començar el passat mes de gener, hi participen una vintena d'alumnes i s'imparteix a l'edifici de la Democràcia de Móra d'Ebre. En acabar aquest curs, els alumnes obtindran el certificat d'acollida. L'Ajuntament de la Ràpita regularà l'accés a la barra del Trabucador aquest estiu davant de la gran afluència de vehicles que està rebent. El consistori rapitenc implementarà una prova pilot al mes de juliol i a l'agost per controlar l'allau de visitants i així analitzar les necessitats i les demandes del Trabucador i dotar-lo de serveis. En concret, s'instal·larà un control d'accés, un punt d'informació i gestió turística, serveis sanitaris i tres zones d'estacionament. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha explicat que des de l'any 2016 estan demanant al Servei de Costes de l'Estat una concessió per regular el Trabucador, però que aquesta operació no ha sigut possible.
Estes Pasques hem tingut molts visitants aquí al nostre territori, hem tingut molts visitants al Delta de l'Ebre i, en definitiva, s'han acabat produint situacions que des de l'Ajuntament de la Ràpita fa temps que preveiem. És a dir, des de l'Ajuntament de la Ràpita recordo que al 2016 ja vam sol·licitar al Ministeri, a costes del Ministeri, una concessió per poder regular i ordenar l'ús del Trabucador. Des del 2016 això no ha sigut possible i finalment a principis del 2020 va ser quan vam optar per fer un plantejament a costes del Ministeri i a costes de la Generalitat de Catalunya i al Parc Natural de que en lloc d'optar per la solució que entenem que és la bona, que és una concessió i per tant poder fer una actuació estructural, obríem una nova via, una via que ve pel Pla d'Usos de Platges en una autorització temporal, perquè entenem des de l'Ajuntament de la Ràpita que és imprescindible poder regular i ordenar el trabucador. Ho enteníem ja el 2016, quan encara no havíem tingut ni el Glòria que havia destrossat el trabucador, ni la pandèmia que havia canviat, que ha canviat i que està canviant la manera de fer turisme, la manera de buscar espais de relax i de descans, i per tant, si ho enteníem el 2016, que no teníem estos condicionants, ara encara ho entenem i ho veiem més urgent.
L'Ajuntament de la Ràpita ja ha rebut l'autorització de costes de la Generalitat dins del Pla d'Usos de Platges per poder regular i ordenar el trabucador. Això, segons explicar l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, permetrà que aquest estiu s'implementi una prova pilot per tal de regular la massificació d'aquest paratge singular del Delta.
Per això, tenint en compte que aquesta setmana hem rebut l'autorització per part de costes de la Generalitat de poder, diguéssim, dins del Pla d'Usos de Platges, tenir l'autorització per regular el trabucador, el que farem serà este proper estiu del 2021, el juliol i l'agost, implementarem una regulació i una ordenació del trabucador. Això significarà de que la gent, per accedir, hauran de pagar un preu d'accés, un preu que regularà l'aparcament, s'organitzarà el trabucador en tres bosses d'estacionament, i en aquestes bosses d'estacionament serà on se podrà aparcar, i fora d'aquestes no es podrà aparcar. Es dotarà també el trabucador de serveis d'informació, de serveis d'indicació, de serveis sanitaris, en definitiva. Regularem el trabucador per a poder conservar el trabucador, i això passa per poder posar, diguéssim, una barrera d'entrada, un preu d'entrada, un preu que els rapitencs tindran una bonificació del 100%, però que en definitiva entre tots hem de col·laborar per poder mantindre el trabucador, tenint en compte que el trabucador és un dels espais medioambientals més desitjats del Delta de l'Ebre, però que a la vegada també és un dels espais més sensibles. Per tant, tothom hem de fer un esforç per mantenir el trabucador, per conservar el trabucador i, en definitiva, per poder continuar disfrutant del trabucador. I entenem que és una bona manera de poder implementar esta prova pilot al juliol i a l'agost per veure quines són les necessitats i quines són les demandes del trabucador i poder regular els usos i poder dotar de serveis aquell espai, en l'objectiu de conservar-lo, de mantenir-lo, per a que tothom el poguéssim disfrutar de manera ordenada.
Així, els vehicles que vulguin accedir a la barra del trabucador hauran de pagar una taxa. 3 euros les motos, 5 euros els cotxes i 8 euros les caravanes o autocaravanes. Els veïns de la Ràpita, però, n'estaran exempts del pagament. Els ingressos es destinaran a fer front a les despeses que suposa regular i conservar aquest espai natural.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat a un conductor a la comarca del Montsià que circulava a 170 km per hora en una carretera local limitada a una velocitat de 80 km per hora. Segons ha detallat la policia catalana, la infracció es va produir el passat dissabte pels voltants de les 5 de la tarda al quilòmetre 4 de la TV-3408, que circula paral·lela al canal de la Ràpita i dins del terme municipal d'Amposta. El conductor, d'uns 40 anys, ha estat denunciat penalment.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui comencem aquesta jornada amb una temperatura que és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora. Sí que a punts del sector del litoral la temperatura ha baixat lleugerament, però en conjunt l'ambient és més suau. També parlarem d'una temperatura molt suau de cara al migdia, amb valors que podran pujar entre els 22 i 23 graus, per tant, un ambient força agradable. I a més, també parlarem d'alguns núvols. De fet, aquests han d'anar augmentant a mesura que avanci el matí, sobretot de cara a la tarda. Inicialment arribaran núvols alts i després núvols mitjans que deixaran el cel entre poc i mitja nuvolat. En qualsevol cas, aquests núvols no han de deixar pas precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.